11 i 8 del matí, comencem la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres 10 de setembre amb Eduard Gené a l'estudi. Bon dia.
Hola, bon dia.
Crític cultural, col·laborador d'aquesta casa, una veu, de fet, del programa la temporada passada, Eduard, i ja anunciàvem també a inicis d'aquesta temporada que et perdem, perquè el Molta Comèdia, allò que va començar sent una secció dins del Sant Cugat a Fons, ha crescut tan ràpid que en un any ja s'ha guanyat un programa a la casa.
És que Sergi m'hi fet gran.
Aquesta vols dir que si no et donen l'oportunitat ara...
M'hi fet gran i hem pensat, donem-li un programa a aquest home, perquè jo dic una cosa, estic content de tota manera que continuaré en el teu programa.
Sí, home, jo content que ho acceptessis, compartint, això sí, minuts amb la Marina Romero els dimecres. Normalment a aquesta hora és quan farem crítica cultural. Avui, però, com que t'han donat un programa que es fa els dijous, Eduard, i demà la programació es veurà alterada al ser festiu, hem avançat, podríem dir, el que l'Eduard demà us volia explicar als oients d'aquest nou programa de la casa, que és el Molta Comèdia. És l'obra de teatre 11-9-14, Eduard.
Exacte. Jo volia tenir previst fer això, però naturalment no podem pensar una cosa. Si això es fa el diumenge 14, és obvi que hem que parlar-ne abans i penso que avui és el dia adequat per fer-ho. Haig de dir que jo recomanaria a tots els oïdors que tinguin en compte que es tracta d'una obra que probablement dintre del circuit sigui difícil de tornar a trobar, perquè està fent una gira per Catalunya, però que torni aquí serà difícil, i per tant recomano que hi vagin, sobretot que tinguin en compte això, que el dia 14 al migdia, encara que això s'ha dit una programació que es diu Nits de Sant Cugat, però en aquest cas és el migdia. És el migdia... Jo tinc un dubte que m'aclarin, perquè en la programació diu a les 12 i en algun lloc he llegit a quarts d'una.
Espera, que els presentem, perquè avui l'Eduard també ens ha portat convidats a l'estudi. Víctor Alexandre, sancoatenc, coautor de l'obra, en col·laboració amb Roger Cònsol i Pere Planella. Precisament també saludem a aquesta hora Pere Planella, bon dia.
Bon dia.
Director de l'obra. I la Teresa Canes, bon dia Teresa.
Bon dia.
Directora territorial de l'obra, és a dir que aquest diumenge tocarà dirigir aquest 11-9-14 el Teatre Auditori.
No. M'agrada això de directora territorial, Sergi, m'ha agradat molt, perquè a més haig de dir una cosa, que la Teresa pertany a una saga santcugatenca que durant molts i molts i molts i molts anys ha estat vinculada al món de la cultura, no ja exclusivament al món del teatre, sinó al món de la cultura, i per tant és molt agradable tenir-la aquí avui, com sempre, però a més amb aquesta col·laboració, en aquest cas amb en Pere Planella. No cal dir, i cal dir-ho, que jo amb en Pere Planella tinc previst fer un dels Moltes Comèdies, perquè estem parlant d'una persona que dins del teatre català ha estat i és moltes coses. Entre elles, per exemple, l'any 1976, el cofundador del Teatre Lliure. Entre altres coses, el creador de la Sitzània Teatre al cap de pocs anys del 76, sembla que era el 78 o 79. Sí. Que per cert, quan fem el programa aquest llarg, Pere, sí, vull que m'expliquis per què Sitzània, perquè clar, Sitzània és una herba malsana,
sí,
dolenta.
Sí, és que no s'ha de ser moltes vegades políticament correcte.
Ma, quasi mai, jo diria quasi
bueno,
mai.
Algunes vegades potser sí, sobretot que... si hi ha menors no hi ha cap problema en ser políticament correcte.
Molt bé, en parlarem amb més temps, però avui dediquem-nos sobretot a aquesta obra.
Molt bé.
Jo veig aquí com a l'autoria, que parleu de Víctor Alexandre, Roger Cònsol i Pere Planella. Llavors és una autoria a sis mans, això. Com és això, Víctor?
Bé, primer voldria respondre la pregunta que feies, que és a dos quarts d'una, oficialment.
A dos quarts d'una.
Sí, a dos quarts d'una.
Aquest dubte inicial que dèiem.
Sí, sí.
I aquestes nits al claustre, perquè, expliquem-ho bé, això s'havia d'haver programat abans...
Bé, això anava dintre del marc de les nits...
O ens ho aclariu a sis mans...
Bueno, és un embolic, perquè això anava bueno, i va dintre del que són nits de música al claustre. I inicialment s'havia de fer el claustre, però després per raons tècniques doncs va decidir que millor fer-ho al Teatre Auditori, perquè el risc de pluja, si hi havia pluja, llavors era un desgavell i bé, en fi, total que va passar al Teatre Auditori. Per tant, hi ha un canvi, ja no és el claustre sinó el Teatre Auditori, però és que després, per raons de professionals d'una de les actrius, em sembla que era, no es podia fer a la nit, sinó que s'havia de fer al migdia, perquè la persona no es podia desdoblar, i aleshores, esclar, es fa al migdia. Té l'inconvenient que no hi ha costum de la gent de Sant Cugat anar al teatre al migdia, a matinals, i és un obstacle que haurem de salvar, a veure què, hem de mentalitzar, però finalment es farà aquesta hora. Però l'hora oficial és de 2:15, passa que a les 12 és més fàcil de retenir.
No, per això jo insistia en dir amb els oïdors que si volen anar-hi, que hi vagin, perquè clar, a aquesta hora del migdia, habitualment al teatre hi ha alguns dies que se'n fan, alguns diumenges que se'n fa de teatre. Però és un teatre adreçat exclusivament a infants.
Clar, clar.
Que no és el cas.
De totes maneres, és un teatre que l'11, 9, 14 destinat a un públic familiar, també. És a dir, pot ser està destinat, o l'objectiu era de treballar amb nanos, per nanos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anys, o potser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anys, més els altres que vulguin, pares, avis, amics, coneguts, etc. Per tant, a mi em sembla que dintre, que potser hagués estat millor, doncs un diumenge a la tarda, a les 6 o a les 7, o a les 8, però no hi havia cap més possibilitat per la programació que hi va haver, doncs hi vam decidir que es farà aquest dia 14, a 1:15.
Que, per cert, surt que tenim molts nens d'aquesta edat, des de 8 anys fins a 14, 15, n'hi han com 10 o 12 que surten a l'obra.
Sí. Sí, això ara ho explicarem, si un cas, perquè em sembla que és bastant clau. De totes maneres, els orígens d'aquesta col·laboració amb el Víctor neix d'una obra que el Víctor va fer, que és Trifulques de la Catalana Tribu, que era un compromís amb el país, aquest gra de sorra que tots volíem posar en un moment determinat, i de cop i volta s'acostava el tricentenari, això fa 5 anys, i ja vam dir, escolta, Víctor, per què no treballem un tipus de text i fem una dramatúrgia? Nosaltres tenim una història, el Roger i jo, a veure què et sembla. Llavors, a partir d'aquí, com que el Víctor, la seva imaginació se'n va, vam començar a fer una mica d'estructura, i a partir d'aquí vam començar, com deies molt bé, a 6 mans, i vam anar treballant, i hem retocat moltes coses, i és una obra que ha anat molt bé el fet d'haver-la aprovat en públic, que hem pogut retallar unes quantes coses, veure quan l'obra baixava una mica, que el públic estigués atent a totes hores, aquesta hora i quart que dura l'espectacle, no dura més, i va ser el resultat, doncs, aquest, de fer l'11-9-14. Però què passava aquí? Clar, una obra en aquests moments, tal com està el país, amb les crisis que hi ha de teatre i en tots els àmbits, el 1314, que tracta sobre el setge de la Barcelona de 1714, realment el poble era el gran
protagonista.
El protagonista. Clar, si tu necessites una obra de 30-40 persones sobre escena perquè facin el poble, això només ho pot fer un teatre nacional, un teatre lliure, però s'ha vist que aquests en aquests moments no estan per el que se'n diu per la labor de moment del tricentenari. Per tant, nosaltres, amb el nostre compromís polític i de país, doncs vam decidir, o vam tenir una idea, fem una companyia amb uns personatges claus per l'obra, llavors el Víctor ho explicarà, i demanem als grups de teatre amateurs del país, de cada una de les poblacions, amb corals incloses, que vulguin col·laborar, i ajuntem un teatre més professional, per dir-ho, de 7 o 8 persones, més 20 o 30 o 40 persones, en aquest cas, de grups amateurs. Naturalment, aquestes companyies territorials havien de tenir una directora, perquè nosaltres el que no podíem fer és anar a tot arreu, i en canvi el director o directora de la companyia territorial és l'encarregada, com ho explicarà la Teresa, de fer la selecció d'aquests actors, donar-los petits papers, etc. Aquesta és una mica l'estructura que es va fer, però neix d'un fet ideològic, de dir, bueno, no podem fer una obra sobre el 1714 que només parli uns quants personatges i l'èlite política del Villarroel, el Moragues, jo què sé, i de tant, no, que hi hagi uns personatges, i sobretot el Víctor, llavors vam decidir que hi havia sobretot un personatge que era la coronela, el capità de la coronela, i que és el que ens va interessar. Però a mi em sembla que l'argument que ara us explicarà el Víctor, el gra de sorra que va néixer, crec que li dona aquest gust d'un teatre una mica de històric, de ciència-ficció, que ara us explicarà.
Bueno, en Pere ens ho ha dit molt, ens ha explicat molta cosa. Però ara, Víctor, et toca a tu.
Potser expliquem una mica exacta
quina és la història.
Som un dia de l'11 de setembre del 2014 i amb aquest 11-9-14 el que fem és un viatge al retorn a l'11 de setembre, però en aquest cas de 1714. Sí, expliquem l'argument, Víctor.
Tot i que l'obra té clar els Països Catalans, perquè a més a més un dels actors és valencià i un dels protagonistes de l'obra és valencià, perquè van venir valencians, batallons de valencians, a defensar Barcelona. Ells havien caigut el 1707 i havien passat l'infern de Xàtiva i l'infern encara més terrible igualment d'Almansa. L'obra té tres estadis, diguéssim. Comença l'any 2080. Som el 2080, amb un Otger, que és el protagonista, que es diu Otger, que té 80 anys, i que quan en tenia 14, i per això hi ha dos actors que fan el mateix paper, un és el Josep Minguell i l'altre és el Marc Balaguer, el jovenet, el de Polseres Vermelles, doncs aleshores ell fa d'Otger jove, quan tenia 14 anys. Casualment, ves quina casualitat, passa el 2014, no? Que té 14 anys el 2014, i aleshores doncs, resulta que per una giragonxa argumental viatja a la matinada de l'11 de setembre del 1714. I ho fa no com no apareix allà com si fos un mes d'aquella època, sinó un noi del segle XXI que arriba al segle XVIII, doncs vestit com un noi del segle XXI i que parla com un noi del segle XXI, que s'enrotlla amb les noies igual que amb el segle XXI i que porta els jeans electrònics propis del segle XXI. I a més té un afegit, i és que sap la història. Per tant, sap que tot allò va anar de mal borràs. I sap a qui pelaven, a qui no pelaven, a qui el farien d'una cama, tot això. I com que tot el que diu es va complint, clar, lògicament, posa't en la ment d'aquella gent, no, amb aquells del segle XXI no cola. I per tant, que vens del segle XXI. I per tant, doncs, el considera un espia i un botifler. Però ell, que és un noi que no és independentista. La seva família no està motivada per això. Fins i tot ell és escèptic. I ell fa un procés d'evolució en el decurs d'aquest viatge que acaba sent un viatge iniciàtic.
Escoltem la coronela. Val a dir que la qualitat de so no és la més bona, però, com es diu, la intenció és el que compta.
Bona voluntat no ha faltat,
Fragment extret
allà,
directe,
del vestíbul del Teatre Auditori.
El vestíbul amb un assaig.
En un assaig. Tenim dos talls més, de fet, dos moments més que més endavant també podrem escoltar. Precisament en parlava el Pere, no?, de la coronela. Què hem d'explicar? I d'aquest fragment ara sonor que escolten els oients.
Se situa una mica un conjunt de persones militars en aquell moment que estan a la rereguarda, això és molt important, no estan a primera línia de foc, estan a la rereguarda. Per tant, hi ha moltes dones, tot i que algunes estaven també lluitant, però aquí moltes dones, molts nens i llavors alguns ferits. Llavors hi ha un capità, que és en Joanot, que és una mica com el líder d'aquell lloc de la rereguarda, i és on va, doncs, com explicava el Víctor, doncs l'Otger, aquest nano, va allà i ja comença una... Es comença molt bé que era un espió, que era un botifler. Llavors se'n dona que parla català, inclús es pensaven que parlava castellà al principi, i per tant tot aquest joc que deia el Víctor, de, per exemple, ell diu flipar, nano,
feeling,
que clar, tots aquests llenguatges, clar, no entenen res, i això arriba un moment que li dona un toc de comèdia dels inicis, amb els començaments, però a poc a poc es va construint, també s'enamora, això és molt important de tenir-ho en compte, es va construint una mica com un canemàs que se'n va cap al drama i cap a l'èpica. I crec que és interessant aquest procés d'estar en un moment de comèdia dels començaments, anar cap a la part dramàtica fins a la part èpica i la part tràgica, normalment, perquè tots aquests personatges que hem conegut i que hem vist, el valencià, el germà de la noia que s'enamora i el propi capità, el Joanot, doncs tots aquests moren al final, no? I llavors ha de retornar, naturalment, l'Otger, arriba un moment que, clar, no pot conviure allà, i ha de tornar al segle XX, i llavors torna al segle XX, i és com veiem aquest canvi que hi ha hagut...
Segle XXI.
El segle XXI, perdó. de mentalitat, etc, que ja s'ha conscienciat una mica en què vam fer moltes coses greus, com per exemple que encara estem el decret de nova planta encara continua vigent en aquests moments, i això ho diguem en el text, etc, etc.
Hi ha una novetat, i és que abans has comentat el fet d'en Josep Minguell, sí, i que en aquest cas substitueix amb en Feliu, sí, en Feliu Formosa. El Feliu, jo el Born vaig tenir ocasió de veure, sí, encara, va ser la primera representació amb el Feliu, però suposo que problemes de...
d'edat també una mica, perquè d'agenda, perquè el Feliu fins que és continuat, però com que era l'any Vinyoli,
està molt
sol·licitat, clar, clar. I a mi em va dir, som molt amics amb el Feliu, i em va dir, Pere, jo a la meva edat, el Feliu tenia 79
sí,
anys,
sí, sí, sí,
i em va dir, esclar, jo les, si vols continuar fent això, però esclar, el Vinyoli era amic meu, dic, home, no, tu has de fer Vinyoli, això ja trobarem, hi ha actors d'aquest país molt bons, perquè puguin fer, que ell va fer moltes funcions, i a partir d'aquest moment vam agafar, i hem tingut molta sort que el Josep Minguell, un dels grans actors d'aquest país,
va ser molt vinculat amb tu, la mort de l'anarquista del
Darío Fo. Un dels fundadors del Lliure també va fer la primera representació, ha fet moltes coses, i per tant em sembla que...
Jo quan em vaig assabentar que era en Pep Minguell vaig estar molt content, perquè és molt bon.
Molt bo.
És molt bo, sí, sí, és així. Sí, sí. La Teresa Canes, la tenim aquí, escoltant, i clar, has fet una feina, en principi,
sí,
important...
La Teresa Canes, perdó, expliqueu un moment que nosaltres ens coneixem des de fa molts anys, de l'Èric i l'Exèrcit del Fènix, que va escriure...
El 2007.
I que ella va treballar conjuntament amb nosaltres i el Roger, sí, Cònsol, sí, que també és el coautor.
I que havia sigut un professor meu, Pere.
Havia, sí, clar, que ens coneixem que des de fa...
Bueno, perquè tu encara segueixes a l'Institut del Teatre com a professor.
En aquests moments sóc pensionista.
És a dir, que treballes més que mai.
No, en aquests moments sóc pensionista.
És un dels últims que cobrarà pensions.
Jo ja no treballo. Segons. Jo ara estic aquí en plan de veure com ho fa en el Roger, que és el meu adjunt a la direcció, i ho fa ell, però ja sóc pensionista. No, de tant en tant doncs faig alguna cosa, però en aquests moments estic ja una mica... Ja em toca.
A ralentir.
A ralentir, sí, sí.
Doncs Teresa, a veure, explica'ns una mica la teva feina dins d'aquesta representació.
Sí, bueno, havia anat a veure l'11/9/14 i amb el Pere doncs, tenim una relació de molts anys i bueno, ens estimem. I quan em va dir això vaig estar contentíssima d'agafar-ho. Aleshores doncs, ha sigut un llarg camí i dificultós per l'espai, perquè el Pere diu 30-40, però és que en som 50. 50, més de 50, aquí com a poble, més els que venen de fora, vull dir, seran més d'una seixantena dalt de l'escenari. A més, amb nens des de 8 anys fins a 14, que, com ja sabeu, quan són tants, doncs que parlen i que...
I a més, amb molt moviment dins de l'escenari, jo recordo molt moviment, és una obra dinàmica en aquest sentit, no?
I la gent, això sí, l'entusiasme de la gent està... És que...
Jo he anat als assajos, dos assajos, tres assajos, i és veritat, com diu la Teresa...
La gent està entusiasmada, han anat a veure fora, molt. No han fallat en els assajos, sempre hi ha hagut algú que ha fallat perquè per la feina, el
com
que sigui.
Com en 40, vull dir...
Sí, però vaja, molt bé. I haig de remarcar també una cosa, que és la feina que ha fet l'Eloi Jové. A veure, ens vam trobar just el juliol, vam estar connectant amb la multitud de corals que hi ha a Sant Cugat i no vaig aconseguir tenir una coral. Clar, això ens hagués facilitat moltíssim la feina. Aleshores, bé, vaig parlar amb l'Eloi es va entusiasmar amb el projecte i ha fet del no-res una coral.
Però la gent que va entrar va fer un càsting previ o es van escollint?
Sí. A veure, es va fer un càsting, el que passa és que donat que l'auditori és molt gran, sí que ho haguéssim pogut acotar a 30 persones, però l'escenari de l'auditori l'hem obert, bueno, tot i que l'acotem, però l'hem obert bastant gran i vam dir doncs, que podíem donar cabuda a més gent. I no tota la gent que va venir al càsting ha continuat, uns perquè bé, esperaven doncs potser que era una cosa de papers i tot plegat i, però bueno, diríem els que vam agafar algun no ha continuat, però ha continuat tothom, ja et dic, i amb assajos. El problema ha estat l'espai.
És que hi ha una cosa important, no és una tonteria, així d'anècdota, però esclar, estem parlant, bueno, no és una tonteria, és que hi ha cançons, hi ha musicals.
Aha.
Això no ho hem dit abans, i la música està feta expressament per l'obra.
Del Toni Xuclà.
És del Toni Xuclà. I les lletres del Joan Vilamala, unes lletres magnífiques, que ja també havíem treballat. Clar, lo dels equips és molt, molt interessant, perquè estàs evolucionant una feina, et coneixes molt bé, i les feines són molt més fàcils. Ja havíem treballat també amb Trifulques de la Catalana Tribu. I per tant, hi ha l'Aina Sánchez, que canta extraordinàriament bé.
És meravellosa.
I,
és
clar, meravellosa. I la gent, jo la, vaig assistir a l'assaig que vaig venir a veure l'altre dia, van cantar extraordinàriament bé, el que deies tu. El
que vull dir, és que ha aconseguir... fet una... Vull dir, el nen de 8 anys sap les cançons i les canta.
Doncs escolteu una mica de música?
Sí.
Som-hi.
Què ens heu de dir d'aquest moment de l'obra?
Bé, és un moment lúdic, un moment de dones.
De dones, ens ha quedat clar.
És una estampa de poble, és una estampa de poble, doncs, que hi ha les dones rentant, perquè necessita rentar, hi ha uns nens que estan per allà jugant, i els homes, com no, asseguts.
En aquell moment encara no miraven futbol, per això.
No, però vull dir, és una estampa... Jo, és una de les escenes que m'agrada molt, perquè és una estampa de poble. Vull dir que... I bé, doncs, bueno...
Bueno, el barri de la Ribera, no?
Sí, les dones rentades, no? en els rentadors públics i tal, no? Bé, remarcar també que amb el càsting que es va fer a lo que és el poble, a part dels artistes, dels protagonistes que venen de Barcelona, aquí a la Coronela, és gent de Sant Cugat. Clar, jo vaig tenir en compte, o sigui, no soc de Sant Cugat, conec la gent i més o menys podia saber qui podia fer aquests papers que tenen, que parlen, diríem, no? I bé, jo estic molt contenta de la feina dels protagonistes de Sant Cugat, perquè a més és poble, no? Estic molt contenta.
Jo estic segur que la feina de l'Eloi Jové és molt bona, perquè és un músic, a més, versàtil, que pot anar des d'un concert de Gershwin fins a acompanyar, a dirigir la lira, per exemple, per dir alguna cosa, no? Per tant, estic convençut. Ja en els personatges centrals, dic això perquè el públic que interessa potser que ho sàpiga i que potser li pugui interessar, hi ha el personatge de l'Otger Nen, que és un personatge, en aquest cas, mediàtic.
Sí, és el Marc Balaguer, que feia el personatge, un personatge del
Toni
de les Polseres Vermelles. I esclar, això sí que ens ha donat, hi ha molta gent que el coneix i molta gent jove que li agradava molt el seu personatge, i cada vegada que tenim assajos a poblacions i tot, els selfies, els autògrafs i tot això, i això també fa venir gent al teatre. I el Toni està en un moment molt maco, ara ja no està fent Polseres, naturalment, perquè és un programa que de TV3 que de moment està aturat.
Bueno, la fan als Estats Units.
Està als Estats Units amb un altre repartiment, i ara està dedicat amb això, i per tant, els que jovenets i jovenetes que vulguin veure el Toni de les Polseres Vermelles, però fent un paper de teatre, que és l'Otger, aquest nano que se'n va a la matinada del 1614, que vinguin a l'auditori a les 12:30 del diumenge 14.
Penso que és interessant.
Ell té 18 anys ara, el Marc Balaguer, però clar, fa un paper de 14.
Però també... dona.
Sí, ho dona molt bé, perquè és baixet, dona perfectament. I després el Pep Cortés, que és l'actor valencià, ara està fent una sèrie que es diu Pop Ràpid, que per cert és boníssima, de TV3, que fa el paper del Ramon, un personatge que es diu Ramon, i és una sèrie divertidíssima, estripada, com antigament era els joves, doncs és estripada però catalana, i fa aquest paper. És un molt bon actor, Pep Cortés.
Jo penso que és molt interessant precisament que es digui això, per una mica incorporar o eliminar aquesta sensació que pot donar, és una obra que parla de la història, 1714... No, és una obra que, com dèieu abans,
és divertida,
que actualitza, d'alguna manera fa un retorn, aquesta utopia possible o distopia possible, però en canvi actualitza i li dona vigència a una cosa que tots sabem aquí que la té.
Sí. Jugues amb això, jugues amb dues èpoques que donen molt de joc, evidentment, perquè es dona per estar a piles d'equívocs de tota mena, però a més és que es tracta que la història, com que tenim la idea que la història és una cosa avorrida, pesada, doncs justament expliquem la història d'una manera molt divertida i amena, tu passes molt bé i bé, coneixes una mica més la història del teu país.
Jo haig de dir una cosa amb el que dius, Víctor, i és que m'ha passat, surten els meus nets, vull dir, surt el meu fill i els meus nets en aquesta obra. I el meu net té 8 anys i la nena en té 10. Doncs l'Aina, quan la porto al cotxe i per la ràdio diuen cosa del 1714, ho entén perquè he vist l'obra. Wow. Cosa que estic segura que m'ha fet comentaris, wow, que si no hagués estat en l'obra no me'ls
amb els llibres de text a l'escola no...
Clar, ja no dic el Pau, ja no dic el de 8 anys, però la de 10 m'ha fet uns comentaris que dic, pues sí senyor Víctor, jo penso que estem fent una pedagogia amb aquesta obra.
Hi ha una cosa molt bona, jo no vaig veure la representació, no hi vaig anar, la representació que es va fer a Sant Boi fa mesos, però he vist el making of. I al principi jo vaig començar a mirar-lo amb escepticisme, vaig pensar, perquè clar, és un lloc d'hispanoparlants, absolutament, i s'hi van incorporar al muntatge, i jo vaig pensar, ai Déu meu, què deu haver passat? I en el making of es va fer el procés des del primer dia fins que arriba ja el moment de la representació. I us asseguro, està penjat a internet, és emocionant. O sigui, jo em vaig emocionar, és emocionant veure tota aquella gent hispanoparlants amb dificultats per pronunciar en català, que normalment no el parlen mai, com interpreten, i a més com va incidir això la seva vida personal i familiar, perquè veus un home que està explicant, diu que està trist perquè allò s'acaba, diu tot aquest esforç per un sol dia, per una sola representació, i mentre ha durat tota l'etapa d'assaig, ell i la seva filla treballaven en l'obra, cadascun feia un paper, desconeixia moltes de les coses de la història del país on vivien, i a més la filla i ell no parlaven perquè els nens van per una banda, entren, se'n van a l'habitació i no parlen amb els pares, i cadascú són dos mons. I diu, durant un temps hem estat parlant nosaltres amb la meva filla, tenien coses en comú i tal. S'ha acabat i ja no tornarem a parlar, no? Això és molt trist. Però és emocionant perquè veus com de cop i volta aquella gent que no tenia doncs cap coneixements de la història de Catalunya ni tampoc un posicionament polític acaba integrada absolutament en la causa
i entenent segons quines coses, no?
Exactament.
L'heu fet, va fer el Born, l'heu fet a Olot, que és el teu
poble,
l'heu fet a Sant Boi, l'heu fet a Cervera,
i a Sant Boi va ser molt interessant.
El Born, Esparreguera, no?
No, ara ens anem a... Bueno, a part de Sant Cugat anem a Sabadell també, anirem al Vendrell, a Valls, al Catllà i a Lliçà de Vall.
I es va fer a Vall, l'oficial, el lloc d'estrena oficial?
Sí.
No va ser el Born, s'havia fet abans.
Sí, no, vam anar al convent de Sant Agustí, que assistiu a Barcelona, que van fer dues representacions.
En el Mar del Grec.
En el Mar del Grec, sí.
Va ser molt... I molta gent d'Olot, de Cervera... que per cert va venir la coral de Cervera, de Sant Cugat, molta gent de Valls van venir a veure-ho, i entusiasmats també els a veure per la companyia de Sant Pere Apòstol, que és la que ho feia a Barcelona, perquè la companyia territorial de Barcelona ho feia una gent extraordinària, que són el centre de Sant Pere Apòstol de Ciutat Vella, fantàstics. I clar, i van venir tot, molta gent que ho havien fet ells, van venir a veure, que són els primers que ho van fer quan vam estrenar el 30 d'agost del 2013 a Torrelles de Llobregat.
Això volia dir, aquest, sí.
Aquest va ser la primera representació que vam fer, i Bé, no sé, jo com veia tota aquesta gent que ja ho havia fet i que venia a veure les funcions fetes per aquesta altra gent i s'entusiasmava d'haver-ho vist, i els de Sant Boi estaven tan contents d'haver vingut a veure-ho fets per uns altres.
Hi havia un element afegit a la convent de Sant Agustí, que era un lloc històricament on van passar els actes.
Un dels últims espais on van resistir les tropes borbòniques de Felip V.
Però hi havia un afegit de tipus doncs, emocional,
de tipus històric.
Sí, perquè era colpidor, perquè hi havia la coral genista de Cervera i hi havia moments que eren molt emocionants, perquè es posaven al voltant del públic.
70 cantant, persones.
70, 70. I a més a més tens l'escenari, això que deia l'Eduard, l'escenari on va ser escenari de la batalla final, és a dir, un dels llocs, i clar... No només estàs veient un espectacle, sinó que a més el que t'estan narrant estava passant en aquell moment, allà mateix, en aquelles quatre pedres que t'envolten. Això té una força extraordinària.
Bé, esperem que el diumenge a quarts d'una, repetim-ho, no és a les 12, de tota manera la gent pot venir abans,
no hi ha
cap problema.
No hagués sigut al revés.
Sí, perquè llavors és més difícil d'arreglar. A quarts d'una, dia 14, Teatre Auditori, evidentment ja les entraràs a la venda, és un preu econòmic, és un preu que pot assumir...
Són 13, oi?
13 euros.
Pot assumir, diguéssim, gairebé tothom, i sobretot penseu que és una obra... que s'ha de veure en aquests moments.
Sí, clar.
Jo diria
sí,
que si no... és una obra que en aquests moments té un pes específic per sobre inclús de lo que és l'obra en si, el valor intrínsec de l'obra, té un pes específic històric que s'ha de veure en aquest moment.
I això que dius està molt bé, inclús nosaltres el diumenge que ve, que ja haurà passat l'11 de setembre, haurem de dir que ell va dir... L'Otger explicarà en aquests de la Coronela doncs qui va haver, doncs primer va haver una manifestació molt important, després va haver la Via Catalana, i llavors hi va haver la B baixa, i llavors esclar, això ho hem d'afegir, que ara en parlem amb el Víctor.
Això està molt ben pensat, doncs,
és actual.
I el 9 de novembre haurem de dir, però ja no n'hem fet més, de moment ens aturem les representacions de moment, però si féssim representacions...
Això que era pensionista ara el Pere.
No, però ara hem d'anar...
Però segueix ideant. Pere, Víctor, Teresa, moltíssimes gràcies per haver passat avui per aquest primer... No sé si dir-li molta comèdia, Eduard.
Un molta.
Un molta.
Ens quedem a la meitat de programa. Dijous que ve sí que imagino que estrenes programa en aquesta casa.
Dijous que ve estrenem,
A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre, de 8 a 9. De 8 a 9 tindrem molta comèdia. Naturalment intentem que vinguin la majoria de personatges que estaran a la vida de les arts escèniques de Sant Cugat a partir d'aquesta d'allà, immediatament.
Bona sort amb la temporada, que no sé si t'ho vaig dir l'altre dia.
No m'ho vas dir, però jo ja estava
convençut.
Ja ho
vas intuir.
Sí, estava convençut que tu hi pensaves.
Bona diada a tots. Gràcies. I Víctor, també, enhorabona, que ahir 9 de setembre vam conèixer la notícia que ha arribat ja a les llibreries, de moment a les de Sant Cugat, han estat les primeres en rebre el llibre Barcelona, La independència explicada al meu fill.
Això, sí. Sempre demano que sigui les primeres, Sant Cugat.
Que es presenta aquí el dia...
El dia 29 de setembre, al Terra Dolça.
Abans, però, aquest diumenge, entre les 12 i quarts d'una, podeu ser al Teatre Auditori per viure aquesta obra 11-9-14-1714. Moltíssimes gràcies i, com deia, bona diada.
A reveure.
Gràcies.